Per tant, la popular Maria Guardiola necessitaria el suport o l'abstenció d'una altra formació per poder governar. El PSOE aconseguiria entre 19 i 22 escons, actualment en té 28, i Vox assoliria entre 10 i 12 diputats. Ara mateix, la formació de Santiago Abascal en té 5. Per part seva, Unides per Extremadura també milloraria la seva representació parlamentària. Passaria de 4 escons a tenir-ne entre 6 i 7.
És la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, divendres 28 de novembre. Bon dia, el dia que Catacoll i Mariona Caldentall afronten amb la selecció espanyola el partit d'anada de la Lliga de les Nacions contra Alemanya. En Bernat Nadal, el control tècnic, començar amb les portes d'avui. A les 8 i mitja, la selecció espanyola intentarà treure un resultat positiu contra Alemanya per tenir el títol de la Lliga de les Nacions una mica més a prop. Si no hi ha sorpreses, les dues mallorquines, Catacoll a la porteria i Mariona Caldentall seran titulars. Escoltam el que han dit a la prèvia d'aquest partidàs d'avui vespre a les 8 i mitja a Alemanya, Catacoll i també Mariona Caldentall.
Hem d'anar a guanyar aquell partit allà a Alemanya, sí, com sigui, pues, màxim de gols possibles, primer guanyar, després ja s'hi poden ficar més gols, ficar-los, però òbviament després tornes aquí, tens a jugar un partit de 90 minuts, no? I al final, pues, si tens la sort de guanyar allà, mentalment ets subconscient, saps que acabes de guanyar, que vas amb avantatge i això potser pues, te pot afectar, però crec que amb això hem de ser un equip madur.
És un títol, és la segunda edició de la Nations, la primera conseguimos ganarla, sí, pues con ganas de poder revalidarla y más pues contra una selección como Alemania, ¿no? Que es un equipo top, pues con muchas ganas de poder hacer dos buenos partidos y de ganar.
I també amb ganes de guanyar el seu primer títol a la banqueta del combinat espanyol i està la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Alemania es un rival durísimo, ya lo visteis en la Eurocopa anterior, es un equipo que nunca baja los brazos, que aunque te pongas por delante del marcador sabemos que es un equipo que lo dicho, no se rinde nunca. Lo bonito de esto que somos dos equipos potenciales de los mejores equipos que puedes jugar, de los mejores partidos que se pueden ver.
Avui a les 8 i mitja aquest partit, Alemanya-Espanya, la tornada, recordeu, es disputarà dimarts que ve a les 6 i mitja a Madrid, a El Metropolitano, amb ib3 Ràdio, en directe, la nostra companya Marta Sampas. I avui, com cada divendres, és dia de prèvies, ha parlat el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, ho ha fet després del darrer entrenament de l'equip Son Bibiloni, demà partit importantíssim, a les dues del migdia contra Osasuna a l'estadi de Son Moix. La gran novetat a la convocatòria, ho hem anat dient aquests dies, que ja entrenava en normalitat, i del central, Marash Kumbula, torna a la llista després de gairebé dos mesos de baixa. També ha sortit avui en roda de premsa el tècnic de la UD Eivissa, Miguel Álvarez. Diumenge a les 12, el conjunt pitius ha de guanyar sí o sí, ja toca guanyar a l'Algeciras, Miguel Álvarez, que vol sumar la seva primera victòria a la banqueta eivissanca. I també tractarem en el món del futbol un tema molt important i importantíssim, la prevenció de la violència al futbol base. Parlarem amb un policia tutor, en Andreu Alba, el policia tutor de Porto Cristo. En voleibol, ahir no va anar bé, va perdre la Barca Menorca en el seu primer partit a la CF Cup. Ho va fer contra el THQ Istanbul. Va caure per 3 sets a 1, per tant, tocarà remuntar dimecres en el partit de tornada que es disputarà a Ciutadella. I el Palma Futsal no atura, demà de nou partidàs a la 1 del migdia. El conjunt mallorquí jugarà al Palau contra el Barça. Avui l'equip ha fet el darrer entrenament al Palau de Sant Moix i ha parlat el seu entrenador, Antonio Vadillo. Una i 10 minuts. Avui divendres, com sempre, dia de prèvies, ens trobam a les portes d'un cap de setmana. Encara queda molta lliga, totes les categories, però és un cap de setmana important, perquè aquí que ja se juguen partits ben importants. Entre ells, el Mallorca, demà, a les 2 del migdia, com sempre, en directe per IB3 Ràdio, rep la visita d'Osasuna, un equip també amb hores baixes. A la classificació, el conjunt navarrès va per darrere el Mallorca, un punt menys té el conjunt de l'Osasuna, i el Mallorca, després de la derrota a Villarreal, ara entra dins un tram de temporada que juga contra rivals directes i ja toca sumar de 3 per allunyar-se de la zona de descens i també per afrontar aquesta setmana, setmana important, on dimarts també té copa a Los Pajaritos contra el Numancia, i divendres que ve, dia 5, juga al camp del Coé, a l'Oviedo. Per tant, és una setmana important pel conjunt de Iagoba Arrasate. El Mallorca ha fet avui el darrer entrenament. La gran novetat a la convocatòria, ho dèiem en titulars, és el retorn del central Maraix Kumbula després de 2 mesos. Per tant, Iagoba Arrasate, que guanya efectius en defensa, una de les zones on el Mallorca ho està passant més malament en els darrers partits. Demà a les 2 contra Osasuna. Avui, com deia, l'equip ha fet el darrer entrenament i, com cada divendres, ha parlat en roda de premsa Iagoba Arrasate, una roda de premsa ben interessant perquè el partit és importantíssim. Sentim el tècnic del Mallorca.
¿Cómo está el equipo después de la semana de trabajo y cómo cataloga el partido contra Osasuna? Porque viendo la clasificación, los dos llegan bastante exigidos.
Bueno, el equipo bien. Creo que llevamos una línea ascendente, pero bueno, eso hay que corroborarlo cada semana. Y bueno, después del último partido, donde creo que hicimos las cosas bien, pero cuando pierdes, pues lo que quieres es volver a jugar, si es en casa mejor, y sacar un buen resultado. Todos tenemos en mente ese último partido en casa contra el Getafe y queremos repetir sensaciones y victoria, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo. Ellos tienen un punto menos, pero tenemos, o sea, que nadie dude, tenemos la misma necesidad los dos equipos, incluso nosotros jugando en casa, creo que más.
Melissa, que está en rojo el botón, sí. ¿Vale?
Hola, mister, buenos días. Melissa Aliaga para IB3 Televisión. No sé cómo valora los próximos 6 partidos que tiene el Mallorca por delante, con la Copa en medio. ¿Cree que afronta un tramo importante de la Liga? Y no sé si ha hecho números de cuántos puntos tendría que sumar en estos próximos partidos. Gracias.
Sí, no. Sí que es importante, muy importante, porque nos quedan 6 partidos para terminar la primera vuelta y creo que nos va a marcar el futuro. Y no he hecho cuentas porque creo que no sirve de nada. Si seguimos evolucionando, si seguimos estando bien, pues tendremos más opciones de sumar y me fijo más en eso.
Alberto.
¿Qué tal, mister? Buenos días, Alberto Hernando, Cadena Ser. Acabamos de ver a Maraix Kumbula en la convocatoria. ¿Cómo está Kumbula o para cuánto está Kumbula? O no sé si es para completar, para ayudar. ¿Cómo lo has visto esta semana y si a qué porcentaje está?
Bueno, está bien. Es verdad que ha hecho un gran trabajo. Es verdad que ha estado tiempo fuera del grupo, pero ha hecho semana completa y por eso lo hemos metido en la convocatoria. En ese aspecto está bien. Pues bueno, la lógica falta de actividad, porque bueno, lleva tiempo fuera del grupo, pero bueno, ya no tiene molestias, ha podido acumular bien la carga y por eso está mañana en la convocatoria y puede participar.
Vamos con los Paus y Pablo.
Buenas, Yagoba, Pau Cobo para Agencia EFE. Quería preguntarte también por el doble pivote, porque se está viendo ahora Samu Costa también más suelto con Omar Mascaré, y no sé si, recordando un poco lo que hablabas la temporada pasada de Samu, de que lo veías quizá un poquito más adelantado a la posición de pivote, si dos en uno, si Omar es, por así decirlo, el complemento ideal en esta plantilla para Samu, y si estás viendo esa versión que tú querías de él de cuando llegaste aquí a Mallorca.
Bueno, a ver, es verdad que Samu está mucho mejor, es verdad, es una obviedad. A veces, pues bueno, cuando está mejor, pues siempre queremos buscar por qué es, y lo más fácil que nos sale es ahora que está jugando con Omar, pues es por eso. Bueno, puede ser parte, pero hay muchas más cosas, y creo que Samu ha jugado muy bien con Manu Morlanes también, y puede jugar con otros, pero es verdad que ahora mismo, pues bueno, los últimos partidos, tanto uno como otro, han estado bien y se han complementado muy bien.
¿Pablo?
¿Qué tal, mister? Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Buenos días. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto te condiciona que esté Budimir? Y ya te lo digo casi expresamente en cuanto a fútbol, porque es un delantero con un perfil un poco distinto, quizá un poco más rematador, más fijador de área. No sé si has planteado dos partidos, como quien dice, o no te influye.
Creo que Budimir va a jugar, porque lo conozco, y si el otro día ya entró con 1-2, con una semana más, le conozco y sé cómo trabaja, y creo que va a estar, pienso que va a estar, pero bueno, nosotros al final nos fijamos en Budimir, nos fijamos en Raúl García, nos fijamos en la gente que puede rodearlos, como Víctor Muñoz, como Rubén García, como Quique Barja, como Becker, como, bueno, pues todos los jugadores de ataque que tienen, ¿no? La posición de Aymar, cuál va a ser, bueno, en ese aspecto no es un equipo fácil de analizar Osasuna, porque cambia mucho de estructura, ya no de un partido a otro, sino en el mismo partido también cambia en función del rival, del resultado, del momento, hacen continuos ajustes, y bueno, podemos pensar cómo pueden iniciar, pero luego el partido seguramente nos llevará igual a otro sistema, a otro dibujo, a otra forma de presionar, de atacar también, pero sí, es verdad que Budi, pues bueno, no, los números están ahí, ¿no? Yo lo conozco bien, vosotros creo que también, y bueno, es una garantía de éxito, y lo que tenemos que hacer es, primero, que no le lleguen balones, digamos, francos a él, y si le llegan, pues bueno, intentar defenderlo bien, que eso ya es más difícil.
¿Más preguntas? De este lado, los que no habéis preguntado todavía, si no empezamos segunda ronda, Miguel, Luis Ángel.
Sí, buenas, Yagoa. Miguel Chacarte, Diario de Mallorca. Saliendo un poco del partido, no sé si has podido leer la entrevista que dio Valeri al periódico de Aragón, hablando de los problemas que tuvo el año pasado. No sé, ¿cómo recuerdas esa situación? ¿Cómo se gestiona algo así en un vestuario?
Pues complicado, porque ahora sabemos cosas, pero el año pasado no sabíais nada. Y nosotros lo vivimos de dentro, y en ese caso lo que hay que hacer es ayudar al jugador, empatizar con el jugador, porque pensamos que viven en una burbuja, son unos privilegiados y que todo es bueno, y a veces no todo es bueno, y hubo momentos complicados donde bueno, intentamos ayudarle, y bueno, ahora que esté jugando al nivel que está jugando y que esté hablando de estas cosas, creo que es una muy buena noticia, de lo cual nos alegramos todos.
Luis Ángel.
Sí, ya hago Luis Ángel Trias para Cadena COPE. Siguiendo un poco la pregunta que te ha hecho Miguel sobre esa situación, yo te quería preguntar, ¿cuán importante es el tema de salud mental, de mostrarlo incluso desde dentro, de tener a alguien que lo pueda gestionar ahora mismo en el deporte de alto nivel como el fútbol?
Yo creo que es clave, pero siempre hablamos cuando pasan cosas así, y o después de saber, cuando están pasando, a veces no nos damos cuenta y no le damos importancia, ¿no? Pero estamos hablando de 20 y tantos jugadores con una presión brutal, expuestos mediáticamente cada momento que salen, ya no al campo, sino delante de una alcachofa o no sé, incluso en la calle también. Entonces no es fácil gestionar eso, es muy importante el tema mental, es muy importante el entorno, es muy importante, pues, la formación, es muy importante, y aún y todo, a veces, pues bueno, pasan estas cosas. Entonces creo que el deporte hoy en día, no sé en qué porcentaje, pero mucho es eso, y como mucho es eso, le tenemos que dar importancia a eso y lo tenemos que intentar trabajar también.
Juanmi.
Sí, mister, en Villarreal, bueno, volviendo al partido, sí. En Villarreal hubo jugadores como Pablo Torre, Antonio Sánchez, que quizás habían tenido un poco menos de protagonismo en las últimas semanas, hicieron un buen partido. No sé si ya ha llegado ese momento en el que usted tiene ese bendito problema, entre comillas, para elegir.
Sí, yo tengo muchas dudas hasta hoy, que bueno, que tenemos que ya hacer situaciones de partido, y al final tengo que decidirme, ¿no? Pero he tenido muchas dudas, más que nunca, porque, como bien dices, hubo gente que entraba en el 11, lo hizo muy bien, había otros que lo estaban haciendo bien también. Bueno, pues al final eso es lo que quiere el entrenador, tener dudas hasta el viernes, hasta la víspera de partido, pero saber que puede contar con gente, eso es lo mejor.
¿Más preguntas, Alberto?
Mister, allá habrá en el ambiente, ¿no? La gente está pensando en estos seis partidos, a ver cuánto saca el Mallorca. Dijiste el otro día, bueno, lo que comentamos, ¿no? Con todo el respeto a todos los equipos, nuestra liga, enfrentamientos más directos. ¿Cómo se administra o cómo se dosifica, no sé si es ansia o presión, saber que se reúnen varios condicionantes, ¿no? Un rival que viene mal, un rival que es de la Liga del Mallorca, el Mallorca juega en casa y se supone siempre que tiene que proponer algo más que incluso que a domicilio. ¿Cómo estás administrando esto?
Sí, no estoy de acuerdo. Es verdad que parece que ahora tenemos que sumar y cuando juegas en casa parece que estás obligado a ganar. Bueno, yo creo que sentir necesidad está bien porque a veces la necesidad puede sacar lo mejor que tú tienes. Ahora, la ansiedad ya no es lo mejor que tienes. Entonces, tenemos que calmar un poco eso sabiendo que tenemos que ser un equipo de lo que hemos sido los últimos dos partidos. Si nos acercamos a esa versión, para el rival también va a ser difícil sumar. Y nos fijamos más en eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganar el partido? Más que estar hablando de estas cosas que entiendo que están en el ambiente, pero nos tenemos que centrar más en el camino y cómo podemos llegar a la victoria.
¿Más preguntas? Dale, Alberto, si no.
Sí, por mi parte, la última, preguntarte, hemos visto a Leo Román pisando césped, no sé si tenéis plazos más estimados o cómo va la recuperación de Leo.
No, nos faltan Leo y Lato y los dos van muy bien. Bueno, espero que pronto puedan estar, pero las sensaciones son positivas con los dos, y lo cual yo creo que es una buena noticia.
¿Alguna pregunta más, Juanmi?
Sí, mister, Osasuna tiene problemas en el lateral derecho, lesionado el teóricamente titular Rosier y el del filial, seguramente juega ahí Moncayola. Usted conoce bien a Moncayola, no sé si por ahí puede haber un agujero o le da poca importancia a eso.
Fíjate, si creo que hay agujero, que lo puse de titular contra el Real Madrid en la final de Copa contra Vinicius. Imagínate el concepto que tengo yo de Moncayola, si puede haber agujero o no. O sea, es verdad que tiene a los dos laterales específicos lesionados, y eso puede hacer que Moncayola juegue ahí, pero no es lo mismo que Moncayola juegue en línea de 4, no es lo mismo que juegue en línea de 5, y bueno, pues intentaremos hacer daño por esa banda, por la otra, por el centro, intentaremos agotar todas las vías de ataque, ¿no?
Yagoba Arrasate en la previa del partit de demà a les dues a Sant Moix contra el Club Atlético Osasuna. Ho recalca en Jagoba i ho sap absolutament tothom. És un partit fonamental, és un partit on el Mallorca no pot fallar. S'han de sumar els 3 punts. Tomàs Gibert, bon dia.
Bon dia.
S'han de sumar els 3 punts, sí o sí. Varen jugar sí bé dins Villarreal, no es va sumar. Contra el Getafe, mitja pell, es va sumar. Ara toca sumar de 3 i després ja veurem si se juga bé o no.
Ara sí, jugar no te dona punts, jugar sí. Bé. El que hem de fer és treure 3 punts i veure que ja de manera urgent, perquè a més davant un rival directe que té moltíssim de problemes i que vendrà aquí, jo no sé si amb una derrota el seu entrenador pot perillar, per tant jo crec que vendrà aquí amb tota la intenció de treure també els 3 punts, que s'ha de tenir en compte.
Uh-huh. Ho deien dilluns que el president d'Osasuna, després del darrer partit contra la Reial Societat, va ratificar l'Itxi, per tant, si el ratifiquen és que sona que si no se guanya, no se sumen els 3 punts, ho pot passar malament. Torna Maraix Kumbula, guanya efectius en Jagoba Arrasate en defensa, una de les zones que darrerament està una miqueta més fluixeta.
Sí, el que passa que jo no crec que hi havia dos centrals, per tant, no veurem si juguen tres o juga en tres, me refereix que en cinc a darrere o quatre, però bé, sí que és veritat que darrere no estem com estem la temporada passada, i això, un equip de mitjana taula per avall, el primer que s'ha de construir és a darrere i després intentar dalt fer mal. Però sobretot se sòlid en defensa, i el Mallorca ha demostrat que té deficiències darrerament a la part de darrere.
Esperes molt de canvis, Tomàs, respecte a l'11 de Villarreal? Ja en va fer, no molts, però sí importants, perquè va deixar a la banqueta en Enderdey i en Vedat Muriqi. A Muriqi jo don per fet que tornarà, però esperes molt de canvis més, o inclús de sistema en el mig del camp, tal vegada prescindir de Omar Mascarell i jugar amb Morlane, no ho sé.
No ho sé, està clar que Morici, estic convençut que serà titular, en Sergi Darder possiblement també crec que pot entrar un partit d'aquesta importància. No sé, jo apostaria per un 4-4-2. Crec que jugant a casa i davant de l'Osasuna que tu has de proposar, no vol dir que jugant amb un sistema no puguis proposar igual que ens altres, però al Manco sortir amb un 4-4-2 en dues puntes i en el centre d'escans, jo crec que tant en Morici com en Sergi Darder seran els dos canvis que hi votava.
Parlàvem del Mallorca, de la necessitat de guanyar també l'Osasuna amb aquestes urgències, entre cometes, perquè encara queda molt, però ja toca guanyar tant Osasuna com Mallorca. Quin partit esperes? Perquè, mare meva, pot ser un partit trebat, un partit de que se tingui molt de respecte en dos equips.
Mira, tu m'has llevat la paraula, crec que serà un partit trebat. Sí. No crec que siguin dos equips que ara mateix puguin proposar molt de futbol. Jo crec que hi haurà moltíssima de por a perdre, sobretot, a perdre. I, per tant, espero un partit trebat, allà on possiblement hi hagi poques ocasions de gol i que estigui més encertat, s'endurà els tres punts. Però, en qualsevol cas, un partit, el que tu dius, un partit feu, en el sentit de que els dos necessiten els tres punts i saben que una derrota podria condenar, sobretot, a l'entrenador de Sassuna, que en aquest moment ja el veig tocat.
I esperen ja per acabar, Tomàs, que en Jan Virgili tingui el seu dia, perquè és el 80% de perill, eh?
Sí, però ho estem confiant tot a un al lot.
Sí, també és vera.
Aquesta és la diferència.
Moro Ferran ja el que podem. No? Sí.
Perdona?
Que Moro Ferran ja el que podem. Tenim aquesta lot ara, sí. En Jan Virgili, que és la persona que més intenta crear, i haurem si té un bon dia, perquè si no, és que en el Mallorca, sí, en general li costa clar. Molt.
Està clar que ara en Jan Virgili és el jugador diferencial en aquests moments i, per tant, anem a veure a Mem. Però és veure que la responsabilitat que s'està carregant en aquest jugador crec que és moltíssima, i crec que hi ha jugadors veteranos que s'hi han de donar la cara, sobretot, i intentar fer les coses un poc millor del que estan fent.
Per cert, Tomàs, te van veure ahir per la Pobla, no? Que enviant un pot de
sí,
tema,
ara sí,
te vaig veure
sí.
En aquest acte de presentació dels actes del 90 aniversari del club, que una festa entranyable on no va faltar pràcticament ningú, eh?
No, pràcticament hi van ser tots, en la presència també de Llorenç de Serra Ferrer, sí. I la veritat que va ser un aconteixement guapo per celebrar el 90 aniversari del Poblense.
En Antonio Sánchez, també, el jugador del Mallorca, que va fer un gran partit,
sí,
contra,
sí,
el Villarreal, veurem si continua a l'11 titular. Res, Tomàs, veurem demà què passa, però s'ha de guanyar, així com hem començat que vam. Només
no
val sumar.
Vinga,
Tomàs, gràcies.
Una
ferrada forta. Tomàs Gibert, analitzant el que pot ser el partit de demà entre dos equips necessitats, el Mallorca i també Club Atlético Osasuna. 1:26, faim la primera aturada per la publicitat i parlant de més urgències, perquè diumenge juga la U d'Eivissa i el conjunt de Miguel Álvarez també necessita sumar de 3 perquè es troba apropat de la zona de descens.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol. I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Osasuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. Ahí Metra Radio.
Tibetres Radio és entreteniment. A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
IB3 Ràdio.
Tot d'una sabrem la darrera hora de la U d'Eivissa, tot d'una està a punt d'acabar la roda de premsa de Miguel Álvarez. Escoltarem el més destacat que ha dit el tècnic del conjunt eivissenc en aquesta prèvia del partit de diumenge contra l'Algesires, però abans també volen tractar un tema ben important, diria jo, importantíssim, que és la prevenció de la violència en el futbol base. Ahir, una trentena de policies tutors i de va rebre aquesta formació per desenvolupar, per dur a terme aquesta prevenció durant aquesta temporada 2025-2026. És una acció conjunta entre el govern de les Illes Balears i també la Federació Balear de Futbol. L'any passat ja se va dur a terme, no en tant de cost, podríem dir, però va dur uns resultats boníssims. Per tant, esperam que aquesta temporada també arribin aquests bons resultats i la violència en el futbol base i s'acabi d'una vegada. Per parlar d'aquest tema i per saber exactament els protocols i en què consisteix aquesta prevenció, volem parlar amb un d'aquests policies tutors, concretament el de Porto Cristo, és n'Andreu Alba. Andreu, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal, bon dia. Molt bé, molt bé. Gràcies per la cridada i bueno,
sí,
moltes ganes de contar-vos el projecte.
Ara tornava a dir, és un tema, jo comentava a la introducció, molt important, aquesta prevenció de la violència en el futbol base. No m'ho han de tancar i pensar que només és el que passa damunt la gespa, no el que passa entre els nins, entre els més joves, sinó que això afecta absolutament a tothom, en els pares, a la gent que va veure el partit, a les banquetes, en els clubs, absolutament a tothom, no, Andreu?
Sí, sí, com bé tu dius, és un problema que tenim a damunt i des del programa Policia Tutor, juntament amb la federació, s'ha creat un projecte que pensam i creiem que funcionarà molt bé, perquè la part implicada en aquest cas, que són tant la Conselleria d'Interior com la Federació, està molt damunt i, evidentment, amb la potència del programa Policia Tutor darrere.
Uh-huh. És una acció, podríem dir, pionera, no?, a Espanya, i arriba aquí a les Illes Balears gràcies al govern i també a la Federació Balear. És una passa més endavant que feis per evitar això, no?, que no hi hagi problemes en els camps de futbol base.
Sí, com bé tu dius, és un projecte pioner a nivell estatal. Hem de tenir en compte que ja fa aproximadament 2 anys se va fer també un projecte pioner juntament amb Eibo, que tots aquells menors que puguin visualitzar els partits i les seves famílies tenen una pipelleta a l'aplicació d'Eibo. Aquí van tenir contacte directe a través de via WhatsApp amb el policia tutor de referència del seu municipi, que també pensam que és una cosa molt important. Ara hem sumat aquest projecte, que serà un projecte més basat en la prevenció directa cap a els entrenadors, membres de l'estat tècnic i famílies.
En què consistirà més o menys la feina del policia tutor? Quina és la vostra feina des del primer moment que rebeu aquest input que alguna cosa passa?
Bueno, nosaltres ens juntam a la creació d'aquest projecte, ens juntam dos amics, dos companys de feina que són policies tutors, Miquel Aguado, policia tutor, i jo, i l'Andreu, ens juntam fa qüestió d'un any i tots dos som entrenadors de futbol. Tots dos hem entrenat futbol base. Actualment en Miquel entrena a tercera divisió, però abans entrenava futbol base també. I ens vam posar en contacte entre ell i jo per veure de quina manera podíem fer tal que projecte preventiu en el futbol base. Vam fer una miqueta d'esborrany i li vam presentar al coordinador autonòmic, en Rafael Coves, sí. I ell li va aparèixer molt bona idea i ho vam presentar a la federació i, evidentment, la federació, el català amb en Jordi, li va aparèixer molt bé. I el projecte en si és formar, ara actualment hi ha 15 policies tutors i tutores formats, que seran els que se repartiran arreu de totes les illes quan hi hagi una problemàtica o la federació entri d'ofici. En què dir, serà la federació que indicarà la Conselleria d'Interior han tingut un problema X a un club i enviarà en aquest policia instructors especialitzat en el món de futbol, que tots estan vinculats en el món de futbol, a fer aquestes xerrades preventives. Primer de tot, entrenadors i staff tècnic, i evidentment directius també, i com a segona passa del projecte és fer també la xerrada preventiva a les famílies.
Sí, també important, perquè ja t'ho comentaven en el començament, és clar que jugadors estan damunt de la gespa, els nins en qualsevol moment poden, no sé si perdre un poquet al nord, no? Tot el que passa, el nivell del partit, etc etc. Però l'importantíssim també està pendent del que passa a la graderia, perquè, mem, en tot el carinyo, de vegades els pares i la gent que va a veure el futbol són més perillosos, entre comotes, que els nins.
Sí, bueno, un poc el que se centra aquest projecte és de fer veure les famílies en els pares i les mares, fer veure que la problemàtica que sorgeix a la grada sempre repercuteix a la gespa,
afecti
i repercuteix
tant,
a casa,
sí, sí.
I afecta en aquests nins i nines que estan intentant de divertir-se en aquest món, disfrutant de futbol, de la seva passió, i a vegades tot allò que se viu a la grada ho torna més fosc en això.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Què t'anava a dir? Els clubs estan obligats ara a tenir un delegat de protecció del menor, no? Que vos vagi informant a vosaltres del que pugui succeir a cada club, a cada plantilla.
Sí, una altra de les línies que té marcades aquest projecte, juntament amb la federació, fent xerrades de sensibilització en els clubs, perquè s'acostin a la llei 8-2001, a l'OPIBI, que molt marca que qualsevol club esportiu que hi hagi menors ha de tenir un delegat de protecció, que serà els que se podran comptar amb la policia tutor de referència en cas de que hagi qualsevol insult. Mm.
Ja per anar acabant, Andreu, supos que els clubs han rebut aquesta iniciativa, aquest projecte, de la millor manera possible, no? Quan voleu posar-te en contacte, sí, amb ells o mitjançant la federació, tots els clubs han brindat tot el seu suport i la seva ajuda, no?, a col·laborar amb aquesta iniciativa.
Sí, sí, de fet, vam fer dues proves pilot, una d'elles que va fer a Eivissa, i l'altra la vaig fer personalment a Catepera, l'escola de Catepera, el Club Esportiu Escola Àbrica, he estat entrenador vinculat allà, i el club, la directiva tot d'una sola poca contacte amb jo, ho vam fer com a prova pilot, o almenys que tal funcionava, va ser un èxit, van quedar encantats els entrenadors i els delegats, perquè evidentment els donem unes eines preventives sempre perquè puguin detectar qualsevol tipus de situació on tornen el menor, la protecció del menor.
La temporada passada, a banda d'aquests plans pilots, també ja s'assistia, no?, ja la figura del policia tutor a la Federació Balear?
Bueno, la temporada passada varen començar d'inicis...
Se va començar, no?, perquè varen dir que va tenir un gran èxit, no?, que els resultats bons estaven contrastant, no?, que havia baixat molt la violència i les petites cosetes que passaven durant els partits.
Sí, perquè això anava a col·lació un poc amb el que t'he comentat abans. El primer projecte que se va treure va ser Govern o Conseller d'Interior, Programa Policia Tutor, EIVOTV i Federació, en la introducció del telèfon mòbil dels policies tutors.
Sí.
Aquí on qualsevol menor o família se podia posar en contacte si tenia qualsevol tipus de problema.
Ara agafat més cos, no, això? Ara ja...
Va agafant més força i no sabem fins on arribarà, en l'objectiu únic que és protegir el menor.
I dos, esperen que sigui aquest objectiu únic se pugui complir, perquè han de gaudir. Andreu, és que nins i els més joves van a jugar a futbol i a passar-se bé amb els seus amics, amb els companys d'equip, i no volen més coses que els pugui afectar.
Sí, bueno, és un dels nostres principals objectius i lluitarem i farem molta de feina perquè això sigui real.
I així serà, perquè la feina que feis ho mereix. Andreu Alba, un d'aquests policies tutors, exactament de Porto Cristo, enhorabona per la feina, enhorabona per aquest projecte, i de ben segur que recollireu els vostres fruits aquesta temporada pel bé dels jugadors més joves del futbol base.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una ferrada, Andreu, gràcies.
Una ferrada, adéu.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Sense cap dubte, un gran projecte, i esperen que tot vagi com ha d'anar, i que aquesta violència en el futbol base acabi d'una vegada. Anem un poquet avui de costat a costat, tot d'una anirem a Eivissa també per escoltar Miguel Álvarez i saber la darrera hora de l'U d'Eivissa, però ahir varen tenir competició europea en el món del voleibol, debutava la marca Menorca a la CF Cup i ho va fer en derrota, jugava contra un dels equips, no sé si favorits, però sí un dels grans d'aquesta competició, el té aquí Istanbul, va perdre 3-1 al conjunt de Bell Llorenç i ara tocarà remuntar la setmana que ve a Ciutadella. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia, Miqui, com anem?
Va bé, com valorem aquesta derrota? Era un equip complicat, un pavelló imponent, com us va dir la prèvia en Bell Llorenç. S'ha perdut 3-1, queda aferrar-se a Ciutadella.
Sí, bé, com sempre, recordem que la Barca de Menorca és un equip menor en aquestes competicions que debutava en la tercera temporada consecutiva a Europa, després d'uns anys de no faró, i que Turquia és una de les lligues grans d'Europa, i que el TIAC i Istanbul també ho és, un equip gran per pavelló, per pressupost i per jugadores físicament i d'un talent imponent com van poder comprovar ahir. Tot i així, derrota per 3-1, guanyant l'equip de Ciutadella al primer set 25-27, per la cosa obria les portes a un esperançador resultat. En tot cas, perdia després el segon 25-12, la tercera mànega va tornar a ser competida, es va arribar a un igualat 24-24, que finalment es va resoldre del cantó turc per 26-24, i el quart set ja es va perdre de manera més clara, de nou 25-16 per aquest 3-1. En tot cas, sentim ara Beb Llorenç com valorava la capacitat competitiva del seu equip en aquest partit.
Jo crec que hem fet un molt bon partit aquí a Turquia. Han tingut les nostres opcions davant un equip que físicament ens ha exigit moltíssim, guanyant el primer set, sobretot mentre hem tingut una bona actitud defensiva i sobretot de bon sac, que hem estat sempre eficaç dins partit. Bueno, el partit s'ha anat 1-1, 24-24. Bueno, jo crec que Talal allà, s'entrenó al contrari, ha fet un canvi amb una jugadora de caire més receptor, que ja ha permès que els millors atacants entrassin més en joc. Bueno, després el quart set han acabat dominant elles, però jo crec que nosaltres han tingut una actitud i una manera de fer realment impressionant. Estic molt satisfet de l'equip.
I és que recordem que la CF Cup és la segona competició europea i que la Barca d'alguna manera s'ho pren com una experiència més, anar a guanyar, anar a competir evidentment al màxim, però sabent que qualsevol partit, qualsevol ronda que es pugui passar ja serà un èxit. La colombiana Laura Pascua va ser la màxima anotadora del conjunt de menorquí amb 18 punts. També les centrals Carla Jiménez i Samira Sulcer van ser de les més productives amb 11 i 10 punts respectivament. Després d'aquest 3-1, per tant, la tornada d'aquesta eliminatòria es disputarà dimecres, dia 3 de desembre, a Ciutadella, serà a partir de les 8, i a la Barca de Menorca li tocarà conjugar el verb remuntar, si vol classificar-se per als vuitens de final. Així en pensa Beb Llorenç.
Tenim un repte majúscul, però tenim la sensació que hem competit molt bé i, per tant, ho volem tornar a fer a casa amb l'ajuda de la nostra afició, i crec que és un partit que té tots els al·licients per la gent, tant per el nivell que demostram, com el nivell de l'equip, com per la possibilitat de lluitar per una remuntada.
Un repte majúscul, Miqui, però sí. Abans les ciutadellenques tenen cita amb la Superliga. Serà aquest diumenge el que toca defensar el lideratge, diumenge a partir de les 6 contra el Kiel Socuellamos, de l'exentrenador ciutadellenc Xema Rodríguez, i les exjugadores vermelles també Wanda Vanguero i Renata Benedito. L'equip castellà arribarà a l'illa després de guanyar 3-0 la Gran Canària, i ara és 5è amb 13 punts, 8 punts manco que la Barca.
Idò també compromís important de Lliga, però, Miquel, serà inevitable també mirar un poquet de reull aquesta cita, no?, marcada en vermell de dimecres a Ciutadella, on suposam que el pavelló registrarà, no sé si un ple absolut, perquè és entre setmana, tal vegada l'horari no és el millor, però sí que registrarà una gran entrada per donar suport al conjunt de Bell Llorenç. Ha de ser una olla a pressió, Ciutadella.
Està clar que sí, que l'afició de Ciutadella o de Menorca, de fet, no ho decebrà, estarà al nivell, i que la Barca no vol perdre pistonada ni a la Superliga, ni si pot ser en aquesta CF Cup, en aquesta competició europea.
I també la part positiva, que se tornen amb una derrota, no, però amb unes bones sensacions. La part positiva, que se va competir, per tant, la finestreta a una possible remuntada amb Bell Llorenç la veu oberta.
Sí, i no seria tampoc la primera vegada, ja va succeir justament la temporada passada, en la primera eliminatòria, en què el factor Ciutadella va ser important, passant aquesta primera ronda en el tiebreak, en el set d'or que defineix la competició. Quan, si el partit acabés 3-1, 3-0, s'hauria de jugar el set d'or per decidir quin dels dos equips passa aquesta primera eliminatòria de la Safe Cup.
Idò, veurem què passa. Partit a partit, primer Lliga regular aquest cap de setmana i després dimecres aquesta competició europea. Veurem si treu un ple de victòries el conjunt de Bep Llorent, l'equip menorquí. Miquel Cardona, gràcies.
Allà serem, bon cap de setmana.
Estem en contacte igualment, Miquel, en tota la darrera hora i també aquest postpartit del partit que va jugar ahir la Barca Menorca a Istanbul contra el THQ Istanbul. 3-1 va perdre el conjunt menorquí. Ara cita marcada en vermell, toca remuntar dimecres a Ciutadella aquesta primera eliminatòria de la CF Cup. Fem una aturada per la publicitat, la darrera, i escoltam el que ha dit a la prèvia del partit de diumenge en el món del futbol el tècnic de la UD Eivissa, Miguel Álvarez.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
IB3 Ràdio és esport.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va ser cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Hi ha 14 minutets per arribar a les 2 del migdia. Esport 3 i B3 en ràdio. Avui és divendres, avui és dia de prèvies. Ha parlat tard amb Miguel Álvarez avui a la 1 del migdia, que va fer una estoneta a aquesta roda de premsa, i allà ha estat el nostre company Raúl Medrano. Raúl, bon dia.
Molt bon dia, Miqui. Sí, ha parlat tard. A mi aquesta hora em complica un poc la...
És una hora que no molt va bé, nosaltres. Has de xerrar amb en Víctor, veurement si ho poden canviar, això.
Sí, i tenint en compte que són pocs mitjans, que això no és la roda de premsa ni de Jagoba ni de Hansi Flick, podria tenir-nos un pec més en compte, però bé.
La nostra opinió hauria ja de tenir un pas important dins la planificació de l'UD Eivissa.
Jo trobo que sí, però sí? Tot s'endarà, digues.
Vinga, darrera hora, que, com ho tenim? Urgències també, parlàvem de Narrasati del Mallorca, que necessita sumar de 3, i l'UD Eivissa és cert que s'està millorant, ho parlàvem amb Víctor Sancho aquesta setmana, i també amb Antoni Torres, se millora, se veu un equip més compacte, no encaixa, però no guanya.
Sí, és cert que sí, l'equip és una obvietat i és una evidència per la gent que veu els partits, que l'equip ha millorat les darreres setmanes respecte a les últimes setmanes amb Paco Gémez. Hem trencat ja la maledicció, diguéssim, del gol, tot i superar, arribar a superar aquesta ratxa, no, de minuts sense marcar, que es va arribar a ser, es va complir la ratxa més gran en la història del club. Bé, va trencar aquesta maledicció, semblava. Ara només falta guanyar. Són 4 empats consecutius que arrossega l'equip, que en tots 4 partits segurament ha estat més a prop de guanyar que de no pas de perdre, que és el primer pas que t'apropa a guanyar, és estar a prop de fer-ho i mereixer-ho, però falta això. El tècnic en roda de premsa ha insistit molt en que només falta la punteria. A més, jo li he demanat expressament què s'havia de canviar, no? I ha dit que si mires l'estadística, s'aferra molt a les estadístiques, Miguel Álvarez, perquè ara li somriuen, diguéssim. L'equip és cert que dispara més que el rival, treu més corners que el rival, té més possessió que el rival.
Sí, però Medrano, l'estadística més important, que és la de partit guanyats, no li somriu gens, perquè encara no ha guanyat cap.
No, és que no, és que porta 5 jornades de Lliga com a entrenador de l'Eivissa, sí, sí. Més l'eliminatòria contra un segon a Refa a la Copa, i encara no ha guanyat. De fet, la gran pregunta és què passaria si Miguel Álvarez hagués començat la temporada i aquestes fossin les 5 primeres jornades i encara no hagués guanyat.
Està clar.
El seu càrrec estaria pendent d'un fil, cosa que ara mateix no passa. Però jo t'he dit que tu, quan estàs aquí a l'entrenament, quan vas a la sala de premsa, sempre marxes amb la
sensació... Amb bones sensacions, no?
Ho surarà. Sí, sí, que el proper guanyem segur.
Després del bajón te pegues un menjar dur del migdia quan te'n vas amb un puntet a que teva, no?
Sí, sí, però bé, jo vull confiar. I no som el rei de, com tu saps, no som el rei de l'optimisme esportiu, però jo estic confiant, Miqui, en que al final...
Ha d'arribar.
La victòria, que sigui el punt d'inflexió. Si et sembla, crec que podem escoltar...
Sí, t'anava a fer una pregunta només abans d'acomiadar-te, perquè sé que tenim molta feina també amb la televisió. Li demanàvem a Víctor Sancho, també a Antoni Torres, durant aquesta setmana, perquè, clar, no arriben els resultats, però millora l'equip, a veure quan se pot veure ja l'equip que vol Miguel Álvarez. Un equip tan, no sé si destruït, dia, o tan lluny del que vol Miguel Álvarez, se va trobar d'en Paco Gémez, perquè en 5 jornades, jugant contra el penúltim i el darrer classificat, no s'hagi pogut guanyar un partit.
Mira, l'altre dia te vaig sentir que li vas fer aquesta pregunta, sí, a la ràdio en
per això, és la resposta d'en Víctor i d'Antoni Torres, i m'agradaria també saber d'en Raúl Medrano, que també veus partit de l'Udivisa diumenge rere diumenge.
En Víctor va ser més tevi en aquesta resposta. Jo te diré que sí, que no sé si la paraula és destruït, però sí que es va trobar un equip amb moltíssimes carències, amb carències tècniques, o sigui, tàctiques, volia dir, moltíssimes, amb una preparació física... com a mínim dubtosa. Ara l'equip acaba molt millors partits que no pas amb l'era Paco Gémez, en què a partir dels 60 semblava que l'equip queia. Ara acaba sempre els partits a l'àrea rival, és a dir, físicament jo sí que veig un canvi. A nivell d'organització, de col·lectiu, jo crec que sembla mentida, perquè Gémez duia moltes... De fet, duia des de la temporada passada, ha fet la pretemporada sencera, i Miguel Álvarez du només un mes. Sí que es veu un equip més consistent amb el col·lectiu, és a dir, més fiable, més a prop de guanyar, jugui qui jugui, pels mecanismes col·lectius. Jo crec que Miguel Álvarez, bàsicament, fins ara ha fet una pretemporada. Ha hagut de començar gairebé de zero, perquè es va trobar un equip, com deia, físicament molt lluny del que hauria de ser un equip.
Estem a Raúl, és que justament se va trobar un equip que venia de guanyar un partit a Múrcia.
Va ser un capítol de Fringe, sí, o d'Expedientis, perquè vas arribar una vegada i mitja jugant, va ser increïble. O
sigui, un xúter de que teva, no? Sí.
I guanyes, és més, jo crec que si haguessin jugat 11 contra 11, segurament no haguessin guanyat, perquè això va canviar el guió, es van penjar del travesser 10 tios, la pilota del Múrcia no va voler entrar, perquè el Múrcia també era un equip derruït anímicament i va acabar guanyant. Però el que te volia dir, això, es va trobar una... Miguel Álvarez va trobar un equip físicament molt lluny del nivell, tàcticament sense uns equilibris, perquè l'equip de Gémez era, al final, a partir de, sobretot, les segones parts, es convertia en una verbena defensiva. Ara això no succeeix, i sobretot anímicament. Era un equip que semblava anar cada un per fer la guerra pel seu compte, un equip que havia deixat de creure en el seu entrenador. Jo no estic dins del vestidor, te parlo del que em donava la sensació.
Sí, el que va, clar.
Hi ha hagut de reconstruir per totes bandes, això, i començar gairebé de zero. I jo crec que per això, especialment en aquesta ocasió amb Miguel Álvarez, hem de tenir aquesta paciència, perquè s'ha trobat una cosa que necessitava moltes tirites, molt esparadrap i molta aigua oxigenada.
Així és, i gràcies a Déu que, tot i no sumar una victòria en 5 jornades, la zona de play-off tampoc s'ha anat molt en fora, que els resultats també, no vull dir que hagin acompanyat, però sí que no tens un equip que s'han aginat a 9 punts o 10 punts, estàs a 5 punts, si no record malament, del play-off. Per tant, tot és assumible, encara si comencen a arribar les victòries, i la davantera i els jugadors de l'Udivisa estan més afinats de cara a porteria. Esperen que diumenge, Raúl, a les 12, cantis molt de gols de l'Udivisa.
A veure, sí, ara que ja ha cantat un de bé, ara entren totes, sí. Ja veuràs, ja.
Ara ja això serà un aturar. Raúl Medrano, gràcies.
Adéu.
Una ferrada forta fins diumenge. Escoltam el tècnic de l'Udivisa, Miguel Álvarez, com deia Raúl Medrano, ha parlat a la una. Anem a escoltar el més destacat d'aquesta roda de premsa prèvia al partit també vital. S'ha de guanyar a l'Algeciras.
Sin duda. Una setmana també larga de treball. Ja dije la setmana passada que estas semanas creo que han sido muy buenas de trabajo, porque aparte de ser larga, de tener mucho tiempo para trabajar tareas que son para nosotros prioritarias, el no tener que viajar, pues indudablemente te facilita todo. Entonces creo que han sido dos semanas muy productivas y hemos seguido insistiendo lo que, pues como siempre, lo que creemos que es prioritario. Ahora mismo hemos crecido algunas cosas, pero es evidente que nos falta, pues eso, más productividad a nivel ofensivo para tener más posibilidades. Con lo que hemos hecho parece que hemos hecho mucho, pero no nos da, que habrá que hacer más. Y en eso estamos, y la verdad que estamos muy, muy contentos. Ya lo he dicho desde que he llegado, yo creo que los jugadores están a un nivel en el día a día, y normalmente cuando ganemos todavía subirá mucho más, porque al final ganar te ayuda a nivel emocional a enfrentar las tareas y el día a día mucho mejor, igual que los partidos. Pues esa frase de ganar te ayuda a ganar, nosotros necesitamos ahora ganar, pero desde el trabajo y la tranquilidad, si nos precipitamos en todo, no va a costar más.
Buenos días, mister. Hablas del trabajo y de la tranquilidad. Te quería preguntar si tenéis cierta inquietud, cierta ansiedad por el tema de que los resultados no acaban de llegar, por sumar esa primera victoria, por quitaros ese peso de encima de que el equipo no ha ganado desde que estás tú aquí.
Hablar de trabajo y tranquilidad en el fútbol parece cosa de loco, ¿verdad? Porque todo es inmediatez. No sé cuántos entrenadores han decidido ya en lo que va de año y el resultado, que siempre es lo que impera por encima del trabajo. Yo intento darle a mi vida profesional, y mi vida profesional es llevar un colectivo, darle la mayor naturalidad a todos los trabajos, que un resultado bueno no te haga cambiar, ni uno malo tampoco, porque no te ayuda en nada. Entonces estamos haciendo mucho hincapié, como decía anteriormente a tu compañero, en lo que creemos que es prioritario, en que ellos se sientan bien, en hacer tareas que a ellos le hagan sentirse bien, porque al final, emocionalmente, cuando están bien a nivel de los trabajos, porque si hacemos trabajos donde continuamente hay errores, intentar hacer trabajos donde indudablemente tenemos que buscar una mejora tanto a nivel individual como colectivo, pero sobre todo donde ellos se sientan cómodos y vayan creciendo individualmente para que al colectivo también se favorezca a ello, ¿no?
Miguel Álvarez, diumenge a les 12, U d'Eivissa, el Jazeera, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I també viurem com cada diumenge la segona federació, l'Atlètic Balears, juga demà a les 7 al camp de l'Atlètic Lleida. I diumenge viurem en directe el derbi d'Arda Sa Pobla, derbi balear, entre el Poblense, el líder, i la Societat Esportiva Eivissa de Raül Cassany. I a les 12 també a les Forques, el Porreres té una bona paperata, rep la visita del Reus, en posicions de descens. El conjunt de Jaume Mut també necessita sumar de 3, i també pendents del partit de l'Andratx de José Contreras, que visitarà el camp del Torrent. 1:56. Demà juga el Mallorca a les 2, el viurem en directe per IB3 Ràdio, però abans de la 1 juga l'Illes Balears Palma Futsal. I quin partit! Visita el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça. El conjunt de Vadillo, després de l'empat a la Champions, vol sumar de 3 a la Lliga contra un dels equips de la zona alta de la classificació, com és el Barça. Un autèntic partidàs que també viurem en directe aquí a IB3 Ràdio. Avui ha parlat al técnico del conjunto mallorquí, Antonio Vadillo.
Quizás sea una de las canchas más difíciles que hay en nuestro deporte, ¿no? Contra un equipo como es el Barça, muy fuerte en todas sus líneas, un equipo que están bien, que tanto en el juego 3-1 con Fils, en el 4-0 en el falso pivo con Pito, te someten mucho, y evidentemente que nos van a obligar, pues, a estar muy concentrados, a hacer un gran partido. Evidentemente uno de los principales objetivos va a ser la intención de poder quitarle el balón para que ellos no se encuentren cómodos. Evidentemente sabemos de que es muy difícil y que últimamente, pues, los Palma-Barça, pues son partidos de alto nivel, y es una prueba más para nosotros, en el sentido de que, más que una prueba, no, una oportunidad más para nosotros de sumar, ¿no? Necesitamos sumar puntos en la liga, y más allá de la dificultad que tiene, que evidentemente tiene mucha, pero necesitamos dar nuestro máximo a ver si somos capaces de conseguir puntuar.
I en bàsquet a la Lliga Challenge, demà a les 7 a Somos juga L'Azul Marino, el conjunt mallorquí, vol continuar invicte. Líder d'aquesta competició de la Lliga Challenge vol tornar a sumar una victòria. S'enfronta a Lima, Horta, Barcelona. Ha parlat també el seu entrenador, Alberto Antuña.
Bueno, obviamente no, cuando ganas casi todo es positivo. Va, el equipo trabaja bien, ¿no? Yo creo que desde el día uno hemos dicho que la clave de este equipo es cómo está de lunes a viernes, cómo trabaja, cómo están de involucrar en este proyecto. Entonces, si sumar eso a que estamos ganando y a que estamos jugando bien, pues la gente está con hambre y bueno, con ganas, ¿no? De que llegue siempre el fin de semana para seguir jugando, para seguir intentando ganar.
Au i do, amb ganes d'una victòria i també amb ganes de que arribi el cap de setmana, se troba la plantilla i el tècnic de l'Azul Marino. Així que va amb aquesta edició d'Esport 3 migdia d'avui divendres. Ja ho sabeu, demà a partir de les 12, Esport 3 amb el Palma Futsal i el Mallorca com a grans protagonistes. Nosaltres tornem dilluns a partir de la 1:05. Passau un bon cap de setmana. Adeu.